Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Bon dia i bona hora. Tornem a estar un dissabte més aquí amb tots vosaltres per fer el nostre programa de Calella Educa, que com ja sabeu portem durant tot el curs escolar intentant parlar de temes que estan vinculats amb el món de l'educació. Que això no vol dir que parlem sempre dels centres educatius, sinó que també, com heu anat veient en tots els programes, hem parlat de formes educatives o models educatius que no s'ajusten a allò que en diem els centres educatius. Hem parlat, per exemple, de l'educació religiosa, hem parlat de l'educació musical, de l'educació esportiva, i també hem parlat amb avis, que també eduquen, i amb antics professors que ja estan jubilats, però que encara tenen moltes, moltes coses a dir. I sí, ja us avanço que ben aviat, probablement abans d'acabar aquest curs, tornem a tenir una segona sessió amb professors, amb antics professors, que també ens explicaran o ens acabaran d'explicar algunes cosetes que van quedar en el tinter en el dia que van venir per aquí. Però bé, avui anem avançant. Avui tenim amb nosaltres un tema que jo crec que d'aquí dues o tres setmanes estarà de rabiosa actualitat i que hi haurà moltes famílies que tindran els nervis a flor de pell. I també segurament els fills i filles encara tindran més els nervis, perquè estic parlant de la selectivitat. I per parlar de la selectivitat tindrem a una persona que la viurà en primera persona, precisament, i valgui la redundància. Es tracta de la Carla Labau, que és estudiant de segon de batxillerat de l'Escola Pia i que fa un batxillerat científic. Benvinguda, Carla, en aquest programa.
Hola, moltes gràcies.
Com estan els nervis ara?
Bueno, bé, ara és al principi, sí. Però ja veurem, aniran pujant.
Sí. Però tampoc no et pensis, tots els que han passat, al final això és com una festa. Comences bé, amb animat, i acabes com pots.
Sí.
Però com ja sabeu també, tenim el sant costum de fer una frase que una mica intenta marcar el programa, o si més no, que faci alguna referència al món de l'educació. I aquesta vegada he anat a buscar en la història una frase que la va dir un personatge que es deia Plutarc. El Plutarc va viure a començaments del segle V abans de Crist. Per tant, ja té la seva edat, I va dir una cosa com que el cervell no és un got per omplir, sinó una llum per encendre. Tu com ho interpretaries? És una frase una mica així rebuscada, però
sí. Bueno,
estem parlant de fa més de 2.000 o cap a 3.000 anys ja.
Sí.
El cervell no és un got per omplir, sinó una llum per encendre.
Bueno, bé, jo crec que és més que no es tracta d'emplenar-lo de continguts i de aprendre-t'ho tot de memòria i vinga, i vinga, i col·lapsar-te informació, sinó aprendre doncs, com estudiar-t'ho, com fer-ho per treure-li profit a aquest estudi i realment que el que estudis o el que aprenguis et serveixi, que no sigui acumular informació a dins. I ja està.
És clavat, Exacte, perquè vol dir precisament això. I el cervell no és un lloc com un got, no?, per anar-hi posant coses i ja està, sinó que realment allò que ens posen a dintre d'aquest cervell ho hem de fer servir per fer totes les coses que farem al llarg de la nostra vida, que tampoc sabem mai quines seran. I, per tant, quan més coneixement tinguem, millor. De fet, el Plutarc ho deia en aquesta idea, no?
Sí.
Quan més coses puguem conèixer, més fàcilment ens podrem adaptar en el món.
Sí.
I això és molt, molt interessant perquè, clar, en els centres educatius és una mica el que s'intenta fer, entre altres coses, però també s'intenta fer això, no? I que tot allò que ens posen a dintre, que ens ensenyen els professors i professores, no sigui només una cosa per recordar i prou, sinó que siguin també estratègies per poder fer-la servir quan les necessitem, no? Molt bé, doncs aquesta és la frase del dia, Ja ho sabeu, no es tracta d'omplir gots, sinó de que el cervell l'hem de fer servir per prendre decisions, per ser crítics, per afrontar reptes, molts d'ells nous al llarg de la vida, i també per trobar solucions als problemes, que no està malament.
Sí.
Molt bé, doncs, dita la frase de la setmana, doncs anem a entrar una miqueta en matèria. De moment, si no estic equivocat, la selectivitat serà el dia 11, 12 i 13 de juny. Per tant, estem a dues setmanes i poqueta cosa més. Com ho enfoques, això?
Bueno,
com ho enfoques?
Bé, ara és estudiar, estar concentrats, intentem tots organitzar-nos com podem per intentar arribar. Ho veiem lluny, perquè diem, bueno, el juny, però és d'aquí res.
Sí, perquè avui som dia 24, per tant, això ja Això ja està a punt,
pujant,
eh?
Sí, sí.
Suposo que ja heu acabat les classes, diguem, normals del curs.
Sí, sí, sí.
I ara ja us esteu dedicant a preparar una miqueta.
Sí, ara fem
diferents
classes de preparació a la selectivitat, que li diem, que són classes per repassar, ens donen, doncs, trucos, material, intentem practicar molt i ja cadascú una mica es va organitzant i va fent entre aquestes classes de repàs i estudiar a casa, doncs, el que pot.
I dediques tot el temps possible?
Sí.
O dius, bueno, estudiar sí, però també hem de seguir vivint? I
bueno, jo intento prendre'm una mica de calma, combinar, perquè al final crec que tampoc serveix a res obsessionar-te, al final t'acabes cremant i tampoc
sí, no,
et serveix.
Hi ha gent que arriba cremada abans
sí
de començar la primera prova i aleshores ja els nervis s'incrementen bastant.
Sí.
I tampoc és això, eh?
No.
Cal ser una mica savis en aquest tema de dir, no, no, a veure, m'haig de preparar, que és lògic, però també haig de seguir vivint, que
clar,
això no s'atura.
Exacte.
De tota manera, el fet de no fer classes, m'imagino que això també us ajuda a estar més tranquils i més relaxats.
Sí,
no?
Al final a l'escola hi ha un ambient més relaxat, vas, t'ensenya alguna cosa, després tens la resta d'hora per tu anar fent, però hi ha un ambient més relaxat més d'allà de ara ja ho sabem tot, ara ja repassar, acabar d'estudiar. Això te tranquil·litza
si,
una
si
mica.
I si més no, ara hi esteu només els alumnes que voleu anar a
sí,
selectivitat,
ja,
per tant, aquells que no la volen fer, doncs aquests ja no hi són.
Ja han acabat,
ja,
sí.
Ja estan fent vacances.
Sí, sí, aquests ja està.
Bueno, vacances, vacances, alguna recuperació igual.
Bueno, sí, algun, però res, la setmana que ve ja estaran de vacances.
El teu calendari, per exemple, quin és, el del dia a dia?
Doncs intento, m'ho he juntat amb dos, tres matèries i cada dia intento juntar. He intentat doncs, juntar una mica les que tenen més material teòric, les que s'han de practicar més, combinar-me una mica i cada dia, doncs això, avançar una mica.
Estàs fent o esteu fent proves ja d'altres anys?
Sí, sí, sí.
Això, per anar practicant.
Des del primer moment ja ens van donar proves d'altres anys i és al final per practicar és el més fàcil. L'únic que també amb algunes matèries, com que ha canviat una mica,
sí, però
doncs has de mirar-t'ho, però sí, sí, sobretot practicar altres anys.
De fet, a vosaltres els canvis que estan proposats per la selectivitat només us afecten en una part. Els que l'hauran de fer l'any que ve
sí,
probablement
també canvia més.
El tindran més diferent. I en tot cas, anem a recordar una miqueta doncs, com funcionen les proves, perquè no tothom és expert en proves de selectivitat. De fet, ni els que hem estat professors tota la vida, a vegades ens sembla que tampoc ho som d'experts, perquè hi ha tants de canvis, al final.
Sí.
A veure, la cosa està, i a veure si no m'equivoco, hi ha una part que és general, que hi ha les matèries de català, castellà, la llengua estrangera que hagis cursat
sí
al llarg del curs, i després escollir a triar entre història i història de la filosofia.
Sí.
Això funciona exactament
sí,
igual.
Sí, igual.
Aquestes són el que en diuen les matèries obligatòries que tots els nois i noies que aneu a la selectivitat heu
de
fer.
De fer.
Aquí
sí
no us salva res, només podeu triar entre la història i la història de la filosofia.
Exacte.
I tu has triat
filosofia.
Filosofia?
Sí.
Potser és valenta. Perquè no és gaire normal.
Sí, no sol escollir-se,
no,
però
no
sí,
sol,
sí.
No sol triar-se gaire. I per què has triat filosofia en lloc d'història?
Perquè història jo ho veia molt de temari i al final és aprendre't de memòria moltes coses i al llarg del curs m'ha anat fent més fàcil filosofia, entendre els filòsofs i raonar com ells se m'ha fet més fàcil, llavors
caramba,
doncs, he decidit que
ja t'has estudiat la proposta de la nova filòsofa que han incorporat al programa?
La Nussbaum, sí, sí, sí.
Perquè jo crec que té probabilitats que hi hagi alguna cosa.
Sí, ara que és nova, alguna cosa.
Perquè pot passar les dues coses, no? El fet de ser nova, els que han preparat l'examen diguin, com que és nova, doncs tothom s'esperarà que preguntem, no la posem,
clar,
o al revés, no? Com que la gent s'ho espera, doncs vinga, va.
Sí.
Posem-la. Bueno. És un risc, eh?
Sí.
Això és un risc. I l'altre, doncs, m'imagino que serà com sempre.
Sí, més o menys.
Un autor antic i un de modern, i a veure qui
sí
és. Però bé, vaja, valenta, valenta, eh? Escolta'm. Però anirà bé.
Ja anirà esperem.
Bé. Però la filosofia sempre s'ha poder explicar les coses d'una manera clara.
Sí.
No buscar masses maneres rares d'explicar
sí, no
les coses, eh? Molt bé. Va, tenim aquesta primera part. El
sí
català i castellà, evidentment, són fàcils, això ja ho sabem.
Sempre.
Amb el comentari de text, el
sí
que hi ha, les preguntes sobre el text, això no canviarà gaire.
No, sí.
A més, aquesta és la part més pràctica, per tant, no la tocaran gaire, eh?
No.
La part de gramàtica, sintaxi, tot això, hi ha quatre coses,
més o
com
menys,
sempre.
Sí.
I ja us han, suposo, us heu preparat bé allò de les paraules aquelles que sempre
sí, les paraules claus que solen sortir
que
sempre.
Solen sortir, que després diuen, i això?
Sí.
Cada any sempre hi ha polèmica. I amb llengua estrangera, doncs
més del mateix,
també. Més del mateix. Després tenim una matèria, un examen, que és la matèria obligada de la modalitat que hagis triat.
Sí.
En el teu cas, quin has triat?
Faig les mates científiques.
Eh? I les mates científiques, bé, no?
Sí, però bé, sí, sí.
És qüestió de fer matemàtiques.
Sí, ja està.
Aquí l'única cosa és que no t'has d'equivocar, ni amb els signes...
amb res.
Ni com ahir, que estava amb un noi que també es presentarà i es va equivocar amb una suma.
Sí, de vegades...
I,
amb...
clar, aquesta suma era fonamental i com que es va equivocar,
ja
en lloc d'un 6 va posar un 5, tota la resta, doncs...
Sí, ja.
I això s'ha de vigilar molt.
Un signe o un número i ja està.
Un signe, que són terrorífics els signes, eh? Això ha sigut sempre el terror dels estudiants. I després hi ha una part específica, en funció també de les matèries que tu hagis triat. En el teu cas, quines has triat de la part específica?
Jo faig les matemàtiques del social i biologia. I després les mates científiques també em compten a la part de ciències.
I aquestes, en el teu cas, et ponderaran per el que tu vols?
Sí, 0,2.
Perquè la pregunta ara és important. Què vols fer després?
Vull fer educació infantil i primària.
Per tant, t'has presentat a l'ESPAP?
Sí, sí, sí.
L'ESPAP.
Ja està.
Va ser el 5 o el 6 d'abril, no? Si mal no recordo.
Van ser
fa un mes i pico, ja.
Sí, farà, ara no sé, el 5, crec.
I com va anar? Com
bé,
va anar?
Molt bé. Estan aprovades i ja està.
Pels qui no sàpiguen dels oients, les PAP són unes proves específiques que fan aquells nois i noies que volen ser, precisament, mestres d'educació infantil i primària i que, com que no en tenen prou amb la selectivitat, algú va pensar que havien de demostrar que dominaven tota la part lingüística i el raonament lògic-matemàtic. I aleshores hi ha unes proves específiques per a aquests estudiants que volen fer de mestres. I aquestes proves no són fàcils, perquè l'índex de suspesos...
Sí, és alt.
És alt. Jo he estat corrector, precisament, de la part de lingüística d'uns quants anys, i l'índex de suspesos
és alt,
bastant alt. Són unes proves molt pràctiques.
Sí.
La memorística aquí ajuda poquet. Has de demostrar que saps aplicar els teus coneixements per resoldre aspectes, preguntes d'un tipus molt pràctic.
Sí, sí, sí.
I passa això, que hi ha molts nois i noies que... Si no aproven les PAP, després no poden anar a fer educació infantil i educació primària. És un repte, també, eh?
Sí.
Són uns estudis entretinguts.
Sí, sí? Però bueno.
Bé. I això t'ha agradat des de sempre o has anat
descobrint? Sí, sempre m'ha agradat, després, però no ho tenia clar, va haver una etapa que no ho veia clar, tirava més per ciències al final. Jo he fet el batxillerat científic, però al final he acabat decidint.
Molt bé.
Sí, sí.
Pues ara suposo que hauràs d'esperar els resultats o ja els
No, ja els tinc, ja està.
I què tal?
He aprovat.
Bé, ja està. Ho celebro moltíssim perquè, clar, aprovar les PAP, repeteixo, no és fàcil i demana... I a vegades sí que he vist nois i noies amb uns nervis allà a l'examen.
Sí, hi havia nervis, però bueno.
On tots ho vas fer, tu? A Barcelona?
A Barcelona, a la UB.
A la UB. Allà és Mundet, vas anar?
Sí.
Bé, ja fa molta color.
Sí, molta gent, però
sobretot
bé.
Sobretot a la segona repesa que es fa el juliol, no ho recomano ningú. Ja sé de què parlo i alguns professors que m'escoltin també sabran de què parlo.
Sí.
Molt bé, doncs aquestes tres parts. Tenim la part general, que són català, castellà, en aquest cas l'anglès, o francès o alemany, depèn de la llengua que hagin triat, i història o filosofia, la matèria obligatòria de la modalitat, i després la part específica, que són un màxim de tres.
Sí.
Que no cal fer-les totes tres, eh? Pots fer tres, o dos, o una. Però, evidentment, necessites punts, notes,
sí.
I, per tant, qui més qui menys se'n va dues...
O tres,
i
sí.
I tres, fins i tot, eh? Molt bé, doncs, així és l'estructura de la selectivitat. Els canvis que s'han introduït, els coneixes?
La majoria, més o menys, sí.
Bueno, n'hi ha un que és els exercicis, diu aquí, de cada examen, són obligatoris.
Sí.
Tot i que hi ha algunes preguntes que poden incloure alguns apartats.
Sí, bé,
aquí
anys
sí que
enrere
pots triar, abans, no?
Hi havia exercicis que podies triar,
sí.
I ara no, i ara és algun subapartat. I...
Hi havia l'opció A i l'opció B,
clar.
I aleshores podies triar una que fos més assequible, més fàcil,
clar,
o
hi havia gent que eliminava una part del temari, s'arriscava, sí. Però eliminava,
per
l'optativitat.
I els últims anys amb història era d'escàndol, gairebé, perquè les dues parts eren molt clares, i llavors...
Feies mig tema o mig tema.
Mig tema i ja està, i no
sí,
calia
sí. Clar, aquest any
tant.
No, i també llavors hi ha més gent que ha passat a filosofia, perquè el temari i història ha augmentat.
Sí, sí, i per tant ara ho has d'estudiar-ho tot.
Sí, ara no queda un altre.
Tot el contingut. Després, les preguntes de resposta tancada no seran superiors al 30% de la qualificació, vol dir que han tret preguntes memorístiques, vol dir això.
No hi ha.
I, per tant, doncs, les preguntes seran més competencials, més pràctiques, més de desenvolupar idees o pensaments o el que faci falta, no? I, atenció, que això és una cosa que avui ho estava mirant i no m'ho creia, però sí, sí, sí. També es valora la presentació,
sí,
la coherència del que tu escriguis, la correcció gramatical, la correcció lèxica i l'ortogràfica. I atenció, les faltes d'ortografia poden descomptar un 10% de la nota.
Sí, a tots els exàmens.
Això vol dir que molt en compte amb les faltes d'ortografia.
Sí, serà el principal.
Que això és una mica de les coses que fan una mica de por, no?, a vegades.
Sí, a vegades va ràpid, no... Clar. Hi ha molt de temari, escrius molt. Sí que, clar, català, castellà, t'hi fixes més, però amb les altres vas més. Història, filosofia, que has d'escriure molt. I
exacte,
aquí
i també compten,
et treuen
aquí
molt, exacte.
I també compten, i per tant no et pots despistar gaire,
no,
a l'hora d'escriure.
Sí, sí.
I després una altra cosa que tampoc es té en compte, i recordo quan feia de corrector també, que me passava, no? Escriure les frases correctament. Perquè hi havia uns nois i noies que escrivien que deies, a veure, què està dient,
sí,
aquí?
Sí, dels nervis, no saber ben bé, sí, què vols dir, fas un lío.
Llavors canviaven l'ordre de les paraules, sí, o repetien moltes vegades, o anaven repetint en el text el mateix, i clar, tot això també es té en compte. No tant com l'ortografia,
no,
perquè l'ortografia és més escandalosa,
sí,
probablement, però déu-n'hi-do. Aquesta és l'estructura. Després no crec que hi hagi res més. Bueno, sí, han incorporat, però això a tu no t'afecta, em sembla, algunes matèries de modalitat aquest any a l'ESPAU del 2025. Per exemple, han incorporat moviments culturals i artístics, cor i tècnica vocal, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny, i també les tècniques d'expressió gràfico-plàstiques. Això afecta, sí, més els batxillerats artístics,
sí,
sobretot.
Sí, exacte.
O qual cosa també és bo, perquè hi havia una queixa dels artístics.
Sí, que van més apartats, a l'hora d'escollir tenien,
sí,
menys.
Sí, estaven més justos amb els de modalitat, sí, i es queixaven una miqueta. Doncs bé, aquest any doncs, ja se'ls ha resolt una miqueta, doncs, incorporant més matèries. Que no vol dir que siguin més fàcils, atenció,
no.
Que això no té res a veure. Molt bé, aquesta seria una mica, doncs, l'estructura no canvia tant en relació encara a les proves dels altres anys.
No.
I amb aquestes modificacions, bueno, tenim que serà una miqueta més pràctic.
Sí,
com que tu ja
sobretot
has fet
això.
Tu ja estaràs acostumada.
Sí, ja està dintre del...
Estaràs acostumada. Molt bé. Sou molts, nois i noies, que aneu a la selectivitat?
Home, bastants.
Sí?
Al final és el camí ràpid que li diuen. Mm-hmm. Molta gent intenta anar... Bueno, el batxillerat, selectivitat, intentar la carrera.
Uh-huh.
Són bastants, però bueno.
No, perquè a vegades hi ha cursos en què, no sé per què, la gent decideix anar a fer cicles formatius de grau,
sí,
superior. Altres temporades, altres anys, vull dir, altres cursos, doncs la majoria cap a la universitat. En el teu cas, ja ho has dit, és claríssim cap a la universitat. I en tens alguna de preferència de universitat?
Girona, Blanquerna, estic allà, ja no sé.
Són
ben bé.
Són molt diferents, eh?
Sí, sí, sí.
Primer que una és pública i l'altra és privada.
Sí,
això ja,
ja és la primera diferència.
Però bueno,
però bueno.
Blanquerna té un cert prestigi dintre,
sí,
del món de l'ensenyament, i la UDG, doncs, la de Girona, doncs és... Bueno, també té bons professionals.
Sí.
Antigament, molta gent de Calella havia anat a estudiar. Estic parlant dels anys 80 i 90. Molts anaven a estudiar precisament magisteri, que no se'n deia així,
sí,
a Girona. Hi havia molta, molta tirada. I Blanquerna, déu-n'hi-do,
sí,
allà s'ha de pencar.
Sí.
Passa que has d'anar a Barcelona.
Sí, això
i
ja...
I avui dia amb el tren doncs és un perill.
No, però bueno, si no bus o...
I escolta una cosa, ara m'ha explicat una miqueta com funciona la selectivitat i així. Però tu ja estàs d'acord en que hi hagi una selectivitat, o creus que hi hauria altres maneres de poder accedir a la universitat?
A veure, no és que estigui en desacord, però trobo que hi haurien d'haver-hi altres maneres, realment. Al final són uns exàmens que et comprometen molt. Aquell dia et pot passar qualsevol cosa, els nervis, passen molt males jugades, just la setmana abans doncs, has tingut algun problema. Al final, jo trobo que realment són uns exàmens que no m'adeixen realment a com tu ets d'estudiant o el que tu saps o els coneixements o si ets apte o no per fer una carrera, perquè al final hi ha moltes carreres que no tenen res a veure amb tot el que ens examinem a selectivitat.
Pues clar.
Llavors, en desacord tampoc, però trobo que potser hi haurien altres maneres que realment medicin si som capaços d'entrar en aquella carrera o no.
Tu estaries d'acord amb un model, per exemple, com el nord-americà, que quan un acaba els estudis equivalents al que seria batxillerat aquí a Espanya, doncs el que fan és presentar el seu currículum a diverses universitats per tal que siguin les universitats que valorin allò que s'ha estudiat, i per tant, a partir d'aquí, sigui la universitat que decideixi si aquell noi o aquella noia és adequat per entrar a la seva universitat. Per tant, no hi ha cap examen, simplement és dir el meu currículum de tot el que he fet és aquest, les notes són aquestes, i amb això m'acceptes? Què et semblaria aquest model així més...
Bé, es valora diferent. Crec que crec que a l'hora de valorar a tu com a persona és més just, perquè al final és el que et dic, crec que una selectivitat realment no valora com ets tu com a estudiant
no,
ni
clar,
el que tu saps.
Aquí valoren els coneixements llavors, que tu has, exacte, has fet.
Plasmat no? en l'examen i ja està. Llavors, trobo que a l'hora de seria més just per a l'hora de jutjar un estudiant a com és i se s'adapta més a, doncs, a la manera de funcionar de la universitat o a la carrera o...
Clar, en aquest model no hi ha notes de tall.
Clar.
Aquest model és que aquí... la universitat decideix qui entra i qui no entra.
Clar, això també podria haver més queixes de per què aquest sí, aquest no... Clar, és, a l'hora de... És més difícil, jo entenc que és més fàcil o a l'hora de just de que no hi hagi ningú problemes o coses, doncs hi ha aquesta nota i qui la té entra i qui no, no.
Hi ha altres models, a casa més aviat del nord d'Europa o així, que no fan una selectivitat, sinó que tenen molt en compte les notes que s'han tret o l'equivalent al batxillerat. Aleshores, el currículum de batxillerat és el que té més pes per poder accedir a la universitat, tot i que en alguns països també la universitat, diguem, té un filtre. Com aquí també, aquí hi ha universitats o de les privades que fan unes proves d'accés. És a dir, no fa la selectivitat, però igualment has de passar una prova.
Sí, unes proves.
I els has de superar. Per exemple, a Blanquerna, això ho fan.
Sí.
Però tu series partidària d'eliminar-la? Ho pots dir-ho ben clar, perquè potser algú de la...
Tampoc ho tinc clar. O sigui, ara mateix, clar, jo et diria que sí, perquè estic enmig i dius, és que fa molta mandra i no ho veus just, però dius, vale, m'ho estic jugant, realment no t'estàs jugant tot, perquè al final el batxillerat et compta molt.
Sí, però veure, sí que... això per la gent que no ho sàpiga, la nota mitjana de batxillerat compta un 60%.
Exacte.
I la fase general un 40%. I doncs, aquí caldria afegir la part de modalitat,
específic,
que són els 4 exacte punts que et permeten doncs, incrementar i arribar al 14.
Exacte. Però clar, sí que és veritat que t'estàs jugant molt amb aquests exàmens. I doncs, clar, jo ara mateix et diries que en qualsevol moment un examen et pot anar malament pel que sigui, pels nervis, perquè al final durant el batxillerat ens passa que portes bé un tema i fas l'examen i et va malament. Llavors, ara mateix et diria sí, perquè no és just, perquè potser un que porta un batxillerat més baix o li va millor la CLE i pot entrar i jo no, però bueno, tampoc ho veig un mal mètode.
Bueno, és un mètode que té, diguem, dues parts. La primera és el batxillerat en si mateix, on moltes vegades costa que els alumnes entenguin que totes les notes són importants, perquè totes juguen per fer la mitja, i a vegades, quan estàs a primer, això no ho veus tant. A segon sí, perquè ja t'ho recorden cada dia, com aquell qui diu, però a vegades molts de primer no se'n donen compte de, que,
sí, no,
de lo important que és també en bones notes, perquè al final també sumen per la mitjana, no? I, esclar, és un 60%. I després el 40% de la part general, que és el català, el castellà, l'anglès, la història o la filosofia. I, per tant, aquí sí que és, com tu dius tu, depèn
és
de com vagi l'examen.
És exacte.
I us han dit ja una mica com serà la distribució de les proves?
Bueno, més o menys ens ho van dir, però és com els altres anys.
Sí, el que passa que aquest any els han acumulat una miqueta més.
Sí, bueno.
Ha d'haver-hi més.
Hi ha, solen ser dos al matí i una a la tarda, tres dies.
Al doncs... matí normalment solen posar més les generals.
Sí, sempre a primera hora... Les...
A més tard ja posen les altres.
Exacte. A primera hora tens les generals, potser un dia es català, altre castellà, altre anglès o així, i després van ficant optatives. Pot tocar que un dia tinguis dos, l'altre tres...
Depèn de les que hagis cursat.
Clar, aquest any pot passar que se solapin, hi ha gent que se li solapen a la mateixa hora,
que
això sí que és un problema. Hi ha uns dels dos exàmens seguits sense sortir de l'aula. I clar, jo crec que acabes molt cansat, molt cremat.
Bueno, si et serveix de consol, la primera vegada que es van fer les proves de selectivitat, que va ser un dels que vaig estrenar això de la selectivitat, tot es feia en un dia.
Sí, Déu-n'hi-do.
Començaves a les 8 del matí i acabaves a les 10 de la nit, i al llarg del dia, amb uns descansos curtets, anaves fent totes les proves. Per tant...
Ja no és res, això.
Tres dies hauria sigut fantàstic,
clar,
no? I llavors sí que es passaven nervis, perquè un
home,
dia...
Home, sí, era un dia.
El passa que hi havia un avantatge, i és que accedies a tots els estudis amb un 5.
Vale.
Per tant, aprovar la selectivitat i era suficient.
Clar.
Això treia una mica de pressió.
Sí.
No com ara, evidentment, perquè segons on te vulguis
no,
anar o
de quins
estudis...
Notes...
Necessites pujar més de 10, i això vol dir que has de treure molt bones notes, tant a batxillerat com a la selectivitat. La teva nota de mitjana, per cert, de batxillerat. Va, atreveix-te.
Un 9.
Un 9? Pues sí. Que gairebé ja estàs a dins.
Bueno. Sí, sí, m'ha quedat un 9.
Aprovant i en tens prou ja gairebé.
Sí.
Molt bé, felicitats.
Gràcies.
Perquè arribar a 9 ja...
Sí, ja,
ja
ha costat lo seu.
Que has hagut de treballar aquests 2 anys,
sí,
eh?
Sí, sí, això sí.
Bueno, molt bé, escolta'm, a disfrutar de la selectivitat aquí, segur, en el teu cas.
Esperem.
D'altres
sí,
que tenen
sí.
una nota més baixa...
Clar, no, jo ens es pateix més.
Es pateix bastant més, perquè, clar, depèn del que vulguis fer.
Sí, no, has de pujar la nota a la selectivitat.
Jo he vist patir nois i noies que volien fer medicina, per exemple.
Jo tinc 2 al curs que volen fer medicina. I
han de pujar molt amunt.
Es pateix, sí, sí.
Molt amunt. O amb enginyeries, també algunes enginyeries sí, demanen també. Molt. Però bé, si un vol arribar aquí, doncs ja sap el que li toca. Vull dir, això
sí,
és el mateix
per
tothom.
Altra.
Molt bé. Després una altra cosa que volia també preguntar, que a mi també m'interessa molt. Si no es fes selectivitat, creus que el batxillerat seria la manera més adequada per poder preparar-te per anar a la universitat? O també caldria remoure una miqueta el batxillerat?
Jo sempre he pensat que si tu saps quina carrera vols fer, si tens clar quina carrera vols fer, els cicles mitjans i els cicles superiors estan molt bé. Al final, preparant directament per això que tu vols estudiar, i ja són 2 o 4 anys que estàs estudiant el que a tu realment t'agrada. Al final, batxillerat, estàs estudiant el que toca, portes estudiant tots aquests anys que, per general, no agrada. Llavors, si és de cara realment a preparar-te a entrar a una universitat, trobo que coses més específiques, ja treballada amb com treballen les universitats, seria millor.
Que justament per aquí anava la pregunta, és una pregunta trampa aquesta, perquè això és una cosa que s'ha comentat i es comenta a vegades des de les universitats, no? Que el batxillerat a vegades és massa general, tot i que tenen les matèries més de modalitat i optatives, però encara segueix sent massa general.
Sí.
I aleshores es troben que en algunes, en alguns graus, els alumnes no venen ben preparats, perquè no han fet les matèries que realment necessiten per poder enfrontar aquell grau amb garanties. I llavors moltes universitats ofereixen cursos a l'estiu...
Per començar a preparar.
Curs zero, per poder començar a preparar, i quan comença el curs realment, doncs que tinguin millors coneixements per lo que necessitaran.
Clar, clar.
Per això la pregunta una miqueta que et feia és aquesta, no? Dir, potser si no hi hagués la selectivitat, o amb selectivitat també, no? Però bueno, costaria més. Potser hauríem de remoure també, canviar una miqueta més el...
Sí, al final jo crec que batxillerat, almenys la sensació és que està enfocat als exàmens de selectivitat, a que sàpigues o coneguis tots els continguts que has de conèixer per poder passar-los. No de cara a preparar-te per la universitat.
Que bé, a veure, no ens enganyem. Saber escriure bé,
no, és bàsic, és necessari.
Sí, sí. L'idioma també és necessari. Però clar, algunes vegades, i que he sigut professor durant molts anys, m'ho deien, i per què haig de fer filosofia si jo vaig a fer una enginyeria i no faré servir per res? O medicina o altre més tècnic, no?
Sí.
Bueno, és més ja cultura general,
sí,
no?
Sí, ja va bé.
Que ja va bé. Però, bueno, passa aquestes coses. Bueno, seria potser una manera també de... De fet, fa molts anys, quan hi havia el BUP i el COU, el COU, que era una C1O i un 1, era curs d'orientació universitària.
Clar.
Teòricament, el COU havia de servir per preparar, per fer aquest curs zero previ...
Per la universitat.
Que tampoc no era així, era un segon de batxillerat actual. Al final acabaves allà mateix. Bueno, en tot cas, ho deixem així obert, i si algun dia ho farem arribar als que s'encarreguen d'organitzar el batxillerat, i escolteu, potser que ho fem una miqueta més pensant...
A la universitat.
O un altre tema que ara això sí que ja se comença a debatre, i a veure què ens sembla, tu, de fer més modalitats de batxillerat. És a dir, fer-los encara més específics pensant en les carreres que venen després. Com ho veuries, això? O sigui, hi ha 4, bàsicament, que és el científic, el tecnològic, l'humanístic i el social, o l'humanístic social, que va molt juny, i després l'artístic, no?
Sí.
Però ja es comença a parlar de potser encara fer-ho més específic, més orientat directament cap a les carreres.
Clar, a l'hora d'anar cap als graus estaria molt bé, perquè ja vas més preparat cap a aquesta carrera. Sí que és veritat, o almenys el que jo vaig viure amb la majoria de companys, és que quan agafem batxillerat realment no sabem què volem fer ni cap a quin grau volem anar. Llavors, agafem batxillerat, doncs, per anar cap a un grau, però realment comencem que no sabem què estem fent i molts cops acabem escollint si científic, si social, si quin, una mica per les matèries que més t'han agradat durant l'ESO o perquè et cria més l'atenció. Però jo tinc amics que han fet el social que ara volen fer una carrera, o sigui, els agradaria. I doncs, clar,
no poden.
Trobo que a l'hora d'anar cap a universitat estaria molt bé, sí que és veritat que a l'hora d'escollir quin batxillerat fer ho complicaria molt més. Clar, si fos viable, doncs, algun canvi, sí que estaria bé, perquè ara hi ha vegades que del social, del científic al social es passa, no així. De social a científic és més complicat, però, clar, sí, a l'hora de encarar-te una carrera, trobo que és molt aviat decidir ja realment què vols fer. Per això hi ha molta gent que quan sap realment què vol fer se'n va als cicles, perquè ja dius, ja vaig cap a on jo vull.
El que passa que els que entren a la universitat a via cicles formatius tenen la mancança més teòrica, no
sí,
la teoria, perquè els cicles formatius està orientat al món laboral. I aleshores sí que ho expliquen els professors, home, la part tècnica la porten molt bé, evidentment,
sí, això sí,
perquè s'han preparat millor que els de batxillerat, però la part més teòrica els hi costa més. I al revés, no? Els de batxillerat,
revés,
la part
clar,
més pràctica, doncs els hi costa una miqueta més, perquè
no han fet,
no es fa res, pràcticament, no?
Sí.
Bé, això seria un debat interessant, i que tant de bo algun dia doncs, els que es dediquen
sí,
a legislar en temes educatius s'ho plantegin. Perquè potser rebaixar la part més general i ampliar més les hores a la part més específica,
sí,
més de modalitat, potser seria la solució. Tot
sí,
i que avui
sí,
en dia, com
bé,
que falten professors de mates, no sé, la part, aquesta
potser
la portaria,
no es podrà.
Potser no es podria per manca de professors,
sí,
perquè cada vegada doncs, sembla que hi hagi que ho vol deixar-ho, això.
Sí.
Per tant, trobar una que vol ser mestra, doncs això s'ha de cuidar. S'ha de cuidar. Tot i que les escoles d'infantil i primària no és el mateix que secundària.
No, sí, és
i
diferent.
Que no pensis, eh? També porten feina.
Sí, això segur.
Són petits, però són intel·ligents. Molt bé, doncs estem arribant ja cap al final del programa d'avui, que estem parlant de la selectivitat. Creus que el teu centre us han preparat bé? I ara compta amb el que dius, perquè segurament
sí,
t'estan escoltant, eh?
No, sí, crec que sí que molt bé. Ara,
sí,
de cara a preparar-nos, nosaltres veiem que al final sabem tots els continguts, sabem bé, estan molt informats de què ens entra, què no, ens han informat perfectament, estan molt a disposició d'ajudar-nos, calmar-nos si fa falta, perquè també fa falta,
també.
I sobretot orientar-nos, perquè a l'hora d'escollir doncs, quines matèries faig, faig biologia, faig química, costa molt, agobia molt, i ho veiem tot un món, però bueno, han estat molt a sobre per ajudar-nos, orientar-nos, i la veritat que molt bé.
Per tant, es pot agrair la feina que han
sí,
fet els professors
sí,
i professores.
Molt bé, molt bé.
Contents que estareu, que sí? A més, a mi em costa que ho fan bé, també. Vull dir que
sí,
no hi ha cap queixa. De cap dels centres de Calella, cuidado, no,
perquè
a vegades això...
No, està tothom molt content.
Em trobo en famílies que em comenten, no, és que aquest centre ho fa millor que l'altre. A veure, al final això depèn dels professors, i per sort a Calella tenim molt bons professionals, tant al sector públic com al privat, i tothom treballa molt
sí,
bé, la veritat.
Sí, tothom està molt content.
Tothom està content. Molt bé, doncs escolta'm, estem arribant ja pràcticament al final del dia, de la jornada, del programa, i gairebé t'he deixat lliure perquè comencis a ser, bueno, que segueixis estudiant, que aquí l'important és que treguis la millor nota possible que,
sí,
i que puguis entrar sobrada allà on te vulguis, que això és l'objectiu també
sí,
en aquests moments. Eh? Un
sí,
cop
sí,
estiguis dintre de la universitat
ja està,
hi haurà altres objectius i altres reptes,
clar,
i bueno, hauràs d'afrontar-ho, però segur que t'anirà molt bé. A més, hem tret un nou de mitjana. Vamos, això ja està molt avançat i molt bé.
Sí.
Molt bé, doncs, si us sembla, anem acabant. I no te moguis d'aquí, que farem
perfecte,
una miqueta al final del programa d'avui. Parlarem una mica d'un tema que ja vaig anunciar en l'últim programa, però que m'agradaria repetir-lo per si de cas. Des del 28 d'abril fins al 23 de maig, per tant, encara queden dies, tinguin en compte que avui és 24... Oh, no, ja s'ha acabat. Hi havia les inscripcions al casal d'estiu. El casal d'estiu ja sabeu que és la proposta que fa l'Ajuntament de Calella per als nens i nenes que vulguin estar ocupats a l'estiu. Doncs esperem que puguin anar molt bé. Cada any sempre hi ha llistes d'espera, per tant, sempre molt bé la preinscripció. Hi has anat alguna vegada, tu, al casal d'estiu? No, de l'Ajuntament?
No, l'Ajuntament
pues no. Doncs
no
saps per què t'has perdut, perquè ho fan molt bé. Ja s'ho passen molt bé,
segur
els nens
que
i nenes.
Sí.
Després d'activitats, d'agenda tenim una cosa molt interessant que jo recomanaria sobretot als estudiants que fan temes de batxillerat social, perquè és un tema que està molt lligat amb el batxillerat social, i és una conferència que es farà el dia 27 de maig, que tractarà sobre una casa que es deia El Gall d'Or. No sé si te sona tu això del Gall d'Or, perquè ets molt jove, això ja fa uns quants anys. El Gall d'Or era una casa d'una família de Calella que tenia uns... tot l'interior era d'estil modernista, d'en Puig i Cadafalch. Per tant, tenia un valor arquitectònic, artístic, molt, molt, molt important. I en el seu moment la família aquesta va decidir fer pisos i, per tant, va desaparèixer el Gall d'Or i tot el que hi havia allà dintre es va guardar. Llavors es farà una conferència per intentar recuperar, com a ciutat, una part d'aquest patrimoni que entenem que, malgrat ser d'una família, evidentment, també formava part del patrimoni de Calella. Per tant, serà molt interessant aquesta conferència del 27 de maig perquè toca a la part històrica de la nostra ciutat, toca a la part arquitectònica i, per tant, a la part de patrimoni, que també fa que les ciutats tinguem un cert prestigi. El dia 28 hi haurà una conferència molt interessant, que és la mitologia catalana, que es farà a la Sala Mozart i ho farà en Daniel Rangil, que és un expert en mitologia catalana, en històries, llegendes, contes i tot allò que fa referència a aquells aspectes que són la nostra tradició. T'ho recomano, eh? En Rangel és un crac i realment en sap moltíssim. I després el dia 30 comença el plec de la sardana. També és un tema cultural, no educatiu potser, però cultural sí que ho és. A més, a Calella som la plec pairal, és el més antic de Catalunya, que això sempre és un prestigi. I el dia 30 es farà el pregó, i aportem 97 aplecs. S'acosta al centenar. El centenari serà ja apoteòsic. I després el dissabte 31 de maig i fins al dia 1 de juny doncs es celebrarà l'aplec de Calella. Fixeu-vos que aquest any és del 31 de maig fins al 1 de juny. Estem parlant d'uns quants dies, quan abans antigament es feia el diumenge. Ara s'ha ampliat. Això dona fe de la importància que té l'aplec, no només per la ciutat, sinó també per Catalunya. I bé, estem arribant al final i acabarem recordant-vos el que sempre us ho dic. Si us heu perdut el programa d'avui, ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, a YouTube, o el que sigui. Les xarxes socials cada vegada n'hi ha més, jo ja me perdo en tanta xarxa social. Però sí que ens podreu seguir i escoltar tot el que hem fet avui, el que hem parlat avui, amb la Carla, que agraeixo molt una vegada més que hagis fet avui aquí presència.
Moltes gràcies.
Que hagi pogut compartir una estoneta parlant d'un tema tan apassionant com és la selectivitat. Desitjar-te molta sort i molt d'èxit amb aquestes proves.
Gràcies.
I encara més després amb els estudis que vulguis fer a posterior.
Moltes gràcies.
I molta sort i que vagi molt bé. I acabarem el programa escoltant música, com sempre, ja sabem el programa que fem, una música d'algun grup català, i en aquest cas anem a fer una que ja fa temps que corre, de cançó, no és nova, no és cap novetat, i que bé, en el seu moment va ser, fins i tot en alguns sectors, una mica polèmica, però a mi m'encanta, que es tracta del Jo vull ser rei dels Pets. I amb això ens acomiadem fins aquí 15 dies, que continuarem parlant de temes educatius i amb noves sorpreses. Fins demà. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb vol, botó engegat, tan avorrit d'estar envoltat. Un pulvet amb la total seguretat de que el xiquet tindrà el futur encaminat tenir en corcel per a poder-me defensar o fer un discurs que ben segur que aplaudiran. Tan avorrit està envoltat per una colla de llavors suant infal·libilitat com un cacic, com un dictador. Se sap que som iguals davant la llei, perquè collons jo mai podré ser rei. Podré ser rei, podré ser rei. Reivindica el que em va col·locar on soc sense parlar. Res que no sigui l'espanyol i viatjar molt, sigui oficial o per plaer, que ja se sap que a Suïssa s'estia molt bé. Tan avorrit d'estar molt
ser rei.